els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Comencem l'estona de caritat, la secció La veu de Càritas, com sempre, al servei dels més necessitats amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem el nostre habitual resum de notícies per omplir de contingut aquesta secció. Apa Somi va viure dilluns 21 de juny una jornada molt especial, el dia 21 de juny, perdó. Els treballadors i treballadores musulmans de l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Terrassa van convidar els seus companys no musulmans a celebrar junts la festa del Xai, una de les més importants del món islàmic. Aquest esdeveniment no només va ser una celebració, sinó també una oportunitat valuosa d'intercanvi cultural i enfortiment de la germanor entre tots els membres de l'equip. La celebració a Apa Somi va ser un veritable acte de germanor. El treball d'aquesta entitat segueix els valors de la dignitat de la persona, la justícia social i la solidaritat. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha realitzat les últimes setmanes un total de 16 sessions de treball amb 26 càritas de les diòcesis, de la diòcesi, perdó, d'aquesta, la de Sant Feliu, per construir una nova filosofia de treball en tot el que és l'acció de Càritas en aquesta diòcesi, com dèiem, la de Sant Feliu de Llobregat. Ha estat un procés molt enriquidor que ha comptat amb l'entusiasme de tots els participants, més de 200 persones voluntàries. Els reptes principals que s'han detectat inclouen la necessitat de ser flexibles per integrar més voluntariat, millorar la comunicació sobre les activitats de Càritas i fomentar la col·laboració amb les persones que són ateses. L'objectiu és tenir a finals d'aquest any una estratègia confederal del voluntariat que ajudi a enriquir les estratègies diocesanes. També us expliquem que el projecte Treball Terapèutic i Educatiu per promoure la salut i el benestar de la persona drogodependent, que promou l'educació sanitària de les persones usuàries del CECAS, el Centre Català de Solidaritat de Càritas, ha estat guardonat amb el Premi Ramon de Tesarac 2024 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Aquesta acadèmia va lliurar el 28 de maig passat els guardons que reconeixen l'activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre. L'acte va ser conduït per la periodista Mariola Dinarès i va tenir lloc a l'auditori de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques Josep Maria Llobet d'Assistència Sanitària Col·legial. Enguany ha estat guardonat amb el Premi Ramon de Tesarac el taller setmanal de ioga que es practica amb els residents. Les pràctiques de meditació del ioga poden ajudar a millorar la capacitat de concentració i a fomentar l'atenció plena, alhora que poden contribuir també a una millora de la flexibilitat i la força muscular del cos. La Fundació Formació i Treball, gràcies al Departament de Drets Socials de la Generalitat, ha posat en marxa una nova edició del programa d'entrega social per a entitats de roba i aliments. Amb aquesta edició, el programa ja en suma 11 de consecutives per cobrir les necessitats bàsiques de roba i aliments de famílies que es troben en situació o en risc d'exclusió social o bé en situació de pobresa. En aquesta nova edició de les entitats en el programa d'entrega social, l'entrega es consolida als territoris on ja tenia incidència, com ara Barcelona, Badalona, Tarragona, el Garraf, la Catalunya Central i el Baix Llobregat. I finalment, aterrar en una localitat desconeguda i buscar un lloc on dormir i aliments per posar-se a la boca sense tenir cap contacte ni cap documentació no és cosa fàcil. A Càritas Lleida som molt conscients d'aquesta problemàtica, és per això que ofereixen durant l'any un servei d'assessorament i acollida a persones nouvingudes per ajudar-les a encaminar en el seu futur i ho fan en dos punts concrets a la demarcació de Lleida, que són Alcarràs i Vilanova de la Marca. La metodologia ha ajudat en el programa de temporers i en altres iniciatives més d'un centenar de persones ateses. Té un nom propi, el de la memòria 2023 de Càritas Catalunya. En nom de totes les diocesanes que han contribuït a l'elaboració d'aquest important document, ens acompanya, per parlar-ne, Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Girona i implicat, naturalment, en l'elaboració d'aquesta memòria. Calle Gómez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, primer anem a algunes dades importants. Quantes persones i famílies va atendre l'any 2023 el conjunt de les Càritas catalanes?
Mira, doncs, el conjunt de les 10 Càritas amb seu a Catalunya va atendre l'any 2023 un total de 99.535 llars, gairebé 100.000 llars, on vivien gairebé un quart de milió de persones, 245.665 persones.
Hi ha diferències substancials en relació amb l'any anterior?
No, són dades que es mantenen força. De fet, hi ha hagut un petit descens de l'1% de llars ateses. El que passa és que és difícil, bueno, hi ha una miqueta de temptació a pensar que potser doncs, el fet que es mantinguin les dades o que hi hagi fins i tot un petit descens podria significar doncs, això, una millora de la situació, i com que diguéssim lluny d'aquest escenari, el que volem també explicar és que al final és diguéssim el volum de persones que acompanyem, tot i que siguin moltíssimes, doncs és la capacitat que té Càritas d'atendre aquestes persones. I per tant, doncs, en principi, és evident que hi ha demandes que no es poden cobrir i aquestes són a les que s'ha pogut fer front entre les 10 Càritas catalanes.
Quines han estat, senyor Calle Gómez, les problemàtiques socials que consoliden, per dir-ho així, la desigualtat en la nostra societat?
Mira, en principi hi ha dificultats, diguéssim, que es van consolidant amb els anys, no? D'alguna manera, el que constaten aquestes dades és que per aquestes famílies plou sobre mullat, acumulen els efectes, acumulen l'impacte de les darreres crisis, de la crisi de 2008 i l'impacte prolongat de la crisi de la Covid, de la crisi socioeconòmica que va acompanyar la pandèmia, d'aquesta inflació disparada des de fa 2 anys, de la guerra d'Ucraïna. Per tant, tots aquests impactes es van acumulant en les famílies i, per tant, es converteixen en dificultats doncs, bueno, per mantenir, evidentment, per accedir i mantenir un habitatge, per poder-lo tenir en condicions adequades i per poder fer front dels consums, per garantir una alimentació adequada. Evidentment, bueno, aquestes serien una mica les dificultats. Hem de tenir en compte que la immensa totalitat de les persones acompanyades per Càritas es troben en situació de pobresa econòmica i, per tant, això d'alguna manera fa que es vagin acumulant aquestes dificultats.
I tant. Com han impactat aquestes crisis a les que vostè mateix ara es referia, no? La crisi econòmica del 2008, la sanitària de la pandèmia i l'increment de la inflació aquests últims mesos a les llars més vulnerables?
Mira, per posar-te un parell de dades, diguéssim, prou significatives, són petits exemples, però em sembla significatiu. Per exemple, les dades de la memòria mostren que 7 de cada 10 llars de les que hem acompanyat des de Càritas no poden assumir les despeses de l'habitatge, per tant, subministraments. I això vol dir que a vegades han de triar doncs, això, entre fer front a altres despeses bàsiques o tenir una temperatura mínimament adequada a l'hivern o entre fer front a despeses de medicació o pagar la factura de la llum. O, per exemple, també reflexen que 6 de cada 10 llars no poden garantir una alimentació adequada. Això vol dir que no poden garantir, per exemple, la presència d'alimentació fresca o d'una alimentació mínimament equilibrada i diversa en el dia a dia d'aquestes famílies.
D'aquestes famílies. I quin és el perfil tipus, per dir-ho així, de les persones ateses per les Càritas amb seu a Catalunya?
Mira, si bé no hi ha un perfil tipus, clar, sí que és a dir, sí que és cert que hi ha, diguéssim, dades de perfil que es van consolidant. Es consolida cada cop més una pobresa feminitzada, per tant, diguéssim, va creixent, diguéssim, cada cop més el nombre de dones en relació als homes. Es consolida també una pobresa jove. El perfil de persones joves continua sent molt, molt present entre les persones que acompanyem, especialment també en aquests projectes de cobertura de necessitats bàsiques i o perfils de família concrets. Per exemple, una de les dades que destacàvem a la presentació d'aquesta memòria és precisament l'increment significatiu amb el nombre de les famílies monoparentals, pràcticament sempre monomarentals, sí? Que ha crescut força en relació als darrers anys, sí? Pràcticament triplicant-se en relació a les dades de fa 4 anys.
Sí, sí. Estem parlant amb Calle Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona i un dels artífexs de l'elaboració d'aquesta memòria 2023 de Càritas Catalunya. Per cert, hem vist que a la memòria 2023 vostès fan molt d'èmfasi en dues qüestions que són la transmissió intergeneracional de la pobresa i els efectes en la salut mental de les persones més afectades per la crisi.
Sí, clarament. És cada cop més freqüent els impactes emocionals i quan no, fins i tot, impactes de salut mental de les persones que van acumulant aquestes dificultats, que van acumulant aquesta pressió, aquesta angoixa, dia rere dia, més rere més, per poder fer front a les despeses bàsiques, per poder, amb aquesta por, d'alguna manera, per conservar l'habitatge que tenen o per aconseguir aquest habitatge. D'alguna manera, són situacions que afecten directament sobre aquestes famílies i, per tant, d'alguna manera, això acaba tenint un impacte important sobre la seva salut emocional. O, d'altra banda, per exemple, també dir que molt sovint la presència de menors en aquestes famílies és significativa i, per tant, d'alguna manera el que constata és que hi ha situacions de pobresa sí que es van convertint en l'herència. Doncs són menors que no acabaran tenint una herència de les famílies en forma d'una casa, d'un habitatge o d'uns estalvis i acabarà sent, d'alguna manera, una situació de pobresa sí que els obliga, d'alguna manera, a recórrer a recursos com els que Càritas ofereix en el territori per fer front a les seves despeses més bàsiques.
I tota la feina que fa Càritas és possible gràcies a la col·laboració de diferents persones. Amb quants voluntaris, socis i donants es compta Càritas Catalunya?
Sí, per suposat. Un dels elements que també destacava en la memòria és que tota aquesta feina és gràcies a la col·laboració de més d'11 mil persones voluntàries i 640 persones contractades que fan front d'alguna manera a l'atenció diària d'aquestes persones al llarg del territori català. I també, lògicament, gràcies a tots aquests gairebé 20.000 col·laboradors en forma de socis i donants i d'empreses que col·laboren amb Càritas i fan possible aquesta acció.
Sí, és el gran capital social de Càritas, en definitiva. I davant la situació actual i previsions de futur, què prioritzarà Càritas en la seva acció social, per acabar?
En principi, d'alguna manera, davant d'aquesta situació és mantenir l'acció de Càritas a la mesura de les possibilitats, tenint en compte que cal, a banda de l'atenció d'aquestes persones i de oferir diàriament aquests projectes d'acollida, d'acompanyament d'aquestes persones i de suport a la mesura de les nostres possibilitats de les seves situacions, també d'altres dos grans objectius, que és sensibilitzar i fer denúncia. I d'alguna manera poder posar sobre la taula aquesta vulneració de drets que pateixen aquestes persones, aquestes famílies, que dia rere dia afecta la seva situació i que caldria d'alguna manera abordar d'una forma integral. I des de Càritas, d'alguna manera, aquesta mirada comunitària, garantir aquesta acollida, aquest acompanyament de les persones que tenem i també, d'alguna manera, aquestes xarxes que sovint es trenquen quan apareixen aquestes situacions de pobresa o d'exclusió i que, d'altra banda, són una de les úniques, elements clau, ara per ara, d'alguna manera, per intentar teixir una possible solució per a aquestes persones.
Sí, sens dubte, tota la feina d'anàlisi de dades per elaborar aquesta memòria 2023 de Càritas Catalunya ha estat efectuada per l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya. Unes breus paraules ja abans d'acomiadar-nos, senyor Calle Gómez, quan es va crear aquest observatori i quina és la seva funció?
Mira, en principi l'observatori es va crear aquest any 2024 i és d'alguna manera l'evolució de tot un grup de treball que les diferents Càritas catalanes venien fent des de fa temps en forma d'anàlisi social i es va crear aquest 2024 i la funció és bàsicament el coneixement el més a fons possible de la situació de les persones que acollim i acompanyem i tenim intenció de poder conèixer el context amb el que intervenen aquestes persones i, per tant, situacions que fan referència a l'ocupació, a l'habitatge, a la cobertura de rendes, per poder saber d'alguna manera quin és l'escenari en el que viuen les persones que estem acompanyant i, sobretot, l'afectació que tot aquest context té sobre les persones que acompanyem. De vegades els projectes d'inserció, els projectes socials, les d'intervenció, no tenen la capacitat de poder analitzar a fons la situació de les famílies i com els hi afecten especialment els canvis, com ara parlaven de la inflació disparada o dels efectes de la Covid o de les diferents crisis. Per tant, conèixer més i millor la situació de les famílies per poder, d'una banda de cares endintre i d'una forma interna reflexionar i sobre quina és una miqueta des d'aquest coneixement més específic i més qualitatiu de la situació de les famílies i de l'impacte de les situacions, quina és la millor resposta que podem oferir a les famílies i també d'alguna manera, evidentment, des d'aquest altre objectiu de sensibilitzar i fer denúncia, posar sobre la taula la necessitat de fer els deures, d'alguna manera, a nivell estructural, per intentar revertir aquestes desigualtats que estem trobant any rere any quan publiquem la memòria.
Les xifres, les dades, el servei dels rostres i de l'acció operativa de Càritas. Moltes gràcies, Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Girona i artífex de l'elaboració de la memòria 2023 de Càritas Catalunya, presentada dimarts passat, 9 de juliol, a la Seu d'Urgell. Una abraçada i enhorabona per tota aquesta feina de recollida de dades. Fins una altra.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí la veu de Càritas. Us invitem a visitar les webs de les diocesanes per als actes d'agenda.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.